i era li ha tret, que era una... però després ja no ha rematat ni una altra pilota. Bueno, sí, en defensa han estat bé, perquè l'Atlètic Club tampoc t'ha creat cap ocasió, però l'equip et deixa una mica d'aquella manera, de dir, bueno, on estem realment, no? I sempre, durant la temporada, passes moments de dir, bueno, ara com estem? Ara sembla que estem bé, però ara sí. Arribarem a... Bueno, contra Getafe i tal, no sé què, arribarà ara al Mallorca, un equip que hauràs de treballar de valent, perquè ja sabem com plantejament de Javier Aguirre, i després vindrà el Nàpols, a veure...
Per mi la decepció ve molt per aquí, pel desgast que porta la temporada en aquest sentit, no? De voler-te enganxar d'alguna manera, com deia l'Àngel també, a aquest equip. Ara semblava, no?, venir el partit del Nàpols mitjanament bo, el del Getafe que va estar bé del Barça, i penses, hòstia, ara que ve l'eliminatòria contra el Nàpols, no? Arriba en un bon moment del Barça, i avui una altra vegada en el tercer partit aquesta impossibilitat que el Barça tingui continuïtat en el seu joc. Jo crec que és un cop anímic al partit d'avui, perquè tenies una possibilitat segurament inesperada de retallar distàncies. Ja no et dic de lluitar directament per la Lliga, però sí que com a mínim poguessis dir que hi ha alguna opció de lluitar-li la Lliga al Madrid. Aquesta no ha pogut ser, continues a 8 punts del Madrid, i després també pel joc, és a dir, si no hagués arribat el resultat, però el joc hagués sigut en aquesta línia, doncs mira, com a mínim dius, bueno, ens quedem amb el joc. Però és que jo crec que cap de les dues coses, em quedo també amb el que comentàvem de l'eficàcia, la inoperància del Barça al davant, i el fet que un partit més en aquestes circumstàncies, tenint en compte el que repassaves tu, Vitor Roque s'ha tornat a quedar avui a la banqueta.
Inexplicable,
ja no és el fet de que t'enganxaves a la Lliga, sinó que a més mentalment podia suposar un creixement. Perquè sí, ara es diuen, des de que vaig dir les declaracions aquestes,
sí, que 12, ja es va 13 comentar.
De 15. Però compte qui has jugat. Compte qui has jugat. I bueno, el primer camp complicat, per dir d'alguna manera, és aquest. I amb un equip de suplents, eres incapaç, ja no de guanyar, sinó de crear-li ocasions de gol. De crear-li ocasions de gol. Perquè si no recordo malament, excepció d'aquella, hi ha una rematada de cap a un córner de Christensen que se'n va molt alt, perquè està molt forçat.
I la de Cancelo, que remata, que no sabem com remata aquella pilota.
Això és una jugada pràcticament anecdòtica, vull dir, és una meravella que juta i tal, però no és ni ocasió.
No és una ocasió.
No la generem, és ocasió, però no la generem.
Això és lo trist, verdaderament trist és això, i ens estem enganxant tot l'any.
És que si et poses a 6 punts, i bueno, la Lliga no, home. Si el Barça estigués 6 punts per davant del Madrid, ja ho donaríeu per fet. No,
no, però la seqüència no era aquesta. La seqüència és, si guanyem el Barça avui,
i després podia anar,
i guanyava divendres, el Barça dormia 48 hores a 3 punts del Madrid, i això psicològicament i mediàticament era diferent al relat, de dir ai, 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 que el Barça està a 3, el Madrid ha de guanyar diumenge el Celta. Aquest era el relat, de que jugaves divendres ara, i tu podries marxar a dormir a 3 punts divendres a la nit, i durant 48 hores, vinga, anar fotent allà una mica de llenya, a veure què passava en el Madrid-Celta, que el Celta no jugava malament, per cert. El més lògic és que guanyés el Madrid, el Bernabéu, però el relat era diferent, de dir, ui, ui, estaves a 11, no, ara estàs a 3, i ara guanya tu el Celta.
No, i ara, i si era bàsic, òbviament ja abans del partit del Mallorca, que has d'anar i has de guanyar, i només faltaria, però ara... Escolta, ara el que tothom... Abans també, però ara ja el partit del Nàpols és a vida o mort. I aquest resultat, òbviament, doncs no et dona... No arribes bé, i a més, ja no parlem de les lesions.
No, és que jo...
Ara ja anirem a això.
No, que anava a dir que jo...
Tocarem a la Marta Ramon un segon.
Recordo aquestes temporades on hem anat dient, no, hòstia, la Copa ha caigut, bueno, la Lliga no, hòstia, la Champions, que és el que... Però... És que, no sé, recordo l'any de Rijkaard, que també anava pel Pedregà i l'equip anava a la Champions avançant i al final va caure a les semifinals. Jo crec que si el joc no t'aguanta el dia que t'hi va la Lliga més de 15 minuts, sí, potser contra el Nàpols, però és que gaire més no genera l'equip com perquè tu puguis creure que en uns quarts de final contra un equip d'entitat podràs plantar-li cara. No, mira, no em genera aquesta sensació.
El Nàpols porta 3 victòries.
Avui ha guanyat a la Juve, sí. També, van cap amunt.
Ara farem passar el Joan Camí, que s'ha estat mirant el Nàpols-Juve. El Nàpols ve de fotre-li un 1-6 al Sassuolo amb hat-trick d'Oximen i doblet de Kvaratskhelia, i avui ha guanyat 2-1 a la Juve,
i quan anaven
amb
un
altre golet de Kvaratskhelia.
I quan anaven 1-1 ha fallat el penal Oximen, sí. I després han marcat, no? Però la veritat és que ja va haver un moment de la temporada, que no fa molt, era l'objectiu principal era entrar a Champions.
Sí.
Recordem que, ostres, si no guanyes aquest partit, a veure si l'Atlètic Club, a veure si la Real, a veure si tal. No, això sembla que això està ja fet, d'alguna manera.
8 punts de marge amb 33 en joc, és un terç. Vull dir, ho ha de fer molt bé l'Atlètic Club i molt malament el Barça i el Girona, per no entrar a Champions.
Ara, l'objectiu seria, si no pots quedar campió, quedar segon, no?
Sí,
perquè dona accés a anar a jugar...
La Supercopa d'Espanya. Sí, sí. 12 i 5 minuts. Tenim a la Marta Ramon des de Bilbao en línia, a veure si hi ha alguna novetat d'última hora de les lesions de Pedri i de Jong. Només una dada, també, que m'ha agradat i m'ha cridat l'atenció. No sé si ho sabíeu, que avui és el segon partit de la Lliga que el Barça es queda sense marcar. El segon partit en tota la Lliga. Li va passar a la jornada 1 a l'agost, al camp del Getafe 0-0, i des de llavors, des de la jornada 1, el Barça com a mínim havia fet un gol en totes les jornades de Lliga. Menys avui, que ha tornat a empatar 0 al camp de l'Atleti de Bilbao. Bé, aquí queda per l'anècdota aquesta estadística, però que jo desconeixia i que m'ha cridat moltíssim l'atenció. I després que el Barça feia 5 mesos que no estava entre els dos primers. I avui tenia una oportunitat única, 5 mesos després de tornar a estar entre els dos primers. Des del setembre el Barça no estava entre els dos primers. Bé, no ha pogut ser, pel mal partit que ha fet el Barça, com ha reconegut el mateix Xavi Hernández. De les lesions, Marta Ramon, Bilbao, hola, bona nit.
Hola, bona nit, Aleix.
Sabem alguna cosa d'aquest esquinç de turmell de De Jong i de la lesió a la cuixa dreta, Entenem que muscular de Pedri?
Doncs mira, el que podem confirmar és que efectivament Frenkie de Jong té un esquinç al turmell dret que ha sortit amb crosses i amb una bota ortopèdica de l'estadi de Sant Mamés i que Pedri doncs té afectada la mateixa zona de l'última lesió d'aquesta temporada, també de la temporada passada, estem parlant de la zona de la cuixa dreta. Les proves que li han de fer demà han de determinar fins a quin punt hi ha trencament del recte anterior o hi ha una derivada o hi ha alguna complicació més. Per tant, demà tant l'un com l'altre han de passar proves. Remarcar també que Pedri estava completament abatut quan ha marxat de Sant Mamés. Ens diuen que no podia parar de plorar, la mateixa tònica que ja l'hem vist quan abandonava el terreny de joc, i la preocupació, no us ho negaré, el vestidor ara mateix és màxima. Són conscients que els perdran per diversos partits, entre l'un i l'altre. Tots dos fan mala pinta, però qui fa més mala pinta a hores d'ara és Pedri. Recordar que Pedri aquesta temporada es va lesionar el 24 d'agost, que aleshores va estar 72 dies de baixa fins que va reaparèixer a Noeta, i que després va tenir una petita recaiguda que no es va explicar com una recaiguda com a tal, però que també es va parlar de lesió muscular. Va ser a la cama dreta, la mateixa, i aleshores va estar un mes de baixa, va reaparèixer a la Supercopa d'Espanya a Aràbia. En el cas de De Jong, parlem del turmell dret, que és el turmell que va tenir lesionat a principis de temporada. Es va lesionar el 23 de setembre, va estar 2 mesos de baixa. Sí que és veritat que en aquell cas tenia afectada la zona que connectava amb la, diguem, amb la cama, perquè era una sindesmosis tibioperonea distal. Per tant, clar, demà és important que els hi facin les proves per saber l'abast exacte de què tenen al turmell dret i què tenen a la cuixa dreta l'un i l'altre, per saber quin és el procediment a seguir. És evident que el cas més preocupant és el de Pedri pel seu historial amb les lesions i perquè per les últimes informacions i els últims inputs que teníem ens havien dit, ens havien explicat, ens havien reconegut que el risc de quiròfan era molt, molt elevat. És evident la preocupació, i d'aquí també llegim el fet que Pedri abandonés Sant Mamés entre llàgrimes, absolutament desconsolat.
Sí, mira, ara mirava, són 280 dies lesionat Pedri com a jugador del Barça, que és pràcticament un any. 62 partits s'ha perdut de moment en totes les lesions que ha tingut des del 2021, no? Aquella famosa història que expliquem sempre, que va jugar tota la temporada amb Koeman i després va fer Eurocopa i Jocs Olímpics consecutius a l'estiu del 2021, i des de llavors ha anat encadenant lesió rere lesió, insisteixo, en 3 anys, 62 partits s'ha perdut, 280 dies lesionat. I llegia una estadística a l'Albert Blaia, que ha entrat avui a la tertúlia en calent al Barça jugar a RAC1, diu que aquesta era la temporada que Pedri més vegades havia xutat amb la cama esquerra. Un 27% dels xuts els havia fet amb la cama esquerra, i era un percentatge molt alt en un jugador dretà.
Clar, perquè xutar amb la cama dreta augmentava el risc de recaure i de tornar-se a lesionar del mateix, perquè és, per entendre'ns, la cama dreta és la cama del xut, el recte anterior, ens ho explicaven els especialistes, és la part de la musculatura que està més exigida quan el futbolista xuta. Per tant, per això, aquestes precaucions de Pedri a l'hora d'evitar posar en risc una zona ja molt, molt debilitada, i que ell sabia que estava en risc d'haver de passar pel quiròfan en cas de complicacions o recaigudes.
Sí. I per això l'Albert Blaia afegia que des del novembre Pedri només havia fet dos xuts amb la cama dreta. Des del novembre. Dos xuts amb la cama dreta. I avui el desplaçament al llarg, que és el que se li trenca la musculatura, en principi, haurem de veure en quin grau. Però era la temporada que més estava xutant amb l'esquerra, un 27% del total, no havia xutat tantes vegades amb l'esquerra en la seva carrera, i des del novembre, ho explica l'Albert Blaia, només havia fet dos xuts amb la cama dreta. Clar, això vol dir, segurament, vosaltres sou futbolistes, ho heu estat futbolistes, que té la musculatura feble, o de les cicatrius de les lesions anteriors i de les recaigudes, o del que sigui, però en aquesta zona ell sap que té la musculatura feble o que no ha cicatitzat bé, no? No sé com funciona, vosaltres no sé si haureu tingut lesions, però com diu la Marta, que això, que hi ha més risc de recaiguda, no?
Jo musculatura feble no ho he sentit mai.
Bueno, o de les cicatrius mal tancades, potser, del trencament que havia tingut
bé,
abans.
Bé, musculatura feble no, però sí que és veritat que hi ha diverses naturaleses, o sigui, això ens ho han explicat moltes vegades. Per exemple, Dembélé era super propens a lesionar-se, tenia uns períodes de recuperació lentíssims, etc, etc. En el cas de Pedri, no és diferent la naturalesa de Pedri, perquè juga diferent que Dembélé, però podria estar emparentat en aquest sentit, no?, que són jugadors que de seguida doncs senten problemes musculars, que les recuperacions són complicades, que el que potser un triga 3 dies, l'altre triga 3 setmanes, etc, etc. I després ens posaven també, és un mal exemple ara perquè Gavi està lesionat de llarga durada, però ens el posaven d'exemple d'un jugador que no es lesionava mai perquè tenia una musculatura molt forta, i això té a veure molt amb la genètica de cada jugador. Però aquí, a més, s'ha de tenir en compte també que una cosa és la base amb la que cada jugador pel seu cos compta, i després el que treballi físicament, les precaucions que prengui, l'alimentació també pot ajudar. O sigui, ja no ara no descobrirem la sopa d'all, hi ha moltes coses que un jugador de futbol pot fer per millorar en aquest sentit i prevenir, diguem, no flirtejar amb el desastre.
Depèn molt del tipus de fibres que tingui això. Cadascú,
hi ha fibres
vermelles,
sí,
que són... I, bueno, i Dembélé, per exemple, era molt explosiu. I en aquest cas és molt més fàcil que en canvis de ritme, en sprints, et puguis trencar.
Yeah. El que és evident és que un jugador que és dretà i que juga ara molt més amb l'esquerra, és evident que el seu rendiment no és l'adequat, ni és el que pot tenir. Això.
I per això vèiem que potser no era el Pedri de
la tornada. Pedri ha estat molt lluny del Pedri.
Per tant, això és evident. Alguna cosa, doncs, no acaba de rullar, o necessitava més temps, o el que sigui, però és evident que sí. Segons aquesta estadística, el seu rendiment està molt per sota del que podria ser.
No, que recordo casos puntuals, com el d'Iniesta, que va arribar a la final de la Champions el 2009, i, hòstia, vaig justet, però per poder jugar aquell partit, doncs no xuto amb la cama dreta, com a cosa puntual i per arribar a un partit. Però clar, quan l'estadística és ja des del mes de novembre que no xuta amb aquesta cama, és senyal que alguna cosa no rutlla, i que la que l'ha fet servir avui per fer aquest desplaçament... li ha passat això, però és que alhora el seu rendiment ha de baixar, perquè segurament no xuta igual amb la dreta que amb l'esquerra. És a dir, ho ha estat fent tot aquest... No sé si per la por, si perquè no estava recuperat, però és evident que no rutlla quan tu canvies de cama i deixes de fer servir la que és la teva natural, no?
I després s'obrirà el debat de la preparació física, no? Com pot ser que el Barça tingui tantes lesions? Vull dir... És un debat,
molts equips tenen moltes lesions, sí, i això va amb la morfologia del jugador i del tipus de musculatura que té cada jugador. Hi ha jugador que no es lesiona mai, hi ha altres que es lesionen
perquè
més.
S'han de mirar les musculars, les traumàtiques. Avui la de Jong és una caiguda...
Aquesta no, però avui la de Pedri no és un xut frontal amb l'empeny que xuta fort, sinó que li dona amb l'interior del peu, amb rosca, perquè la pilota vagi al jugador, que no sé si era Koundé o qui.
A la dreta,
li dona amb rosca, no és el cop i el xut potent. Que dius, home, amb aquest xut potent et pots trencar més però que amb la rosca.
Fa un esforç per desplaçar lluny la pilota i aquí és on es trenca, no? Ja sé que no és un xut, però fa un esforç muscularment.
Bueno, doncs... té aquest problema, malauradament, des d'un inici, i tots sabem que quan es trenca o tens algunes molèsties o tens alguna cosa, alguna rotura fibrilar o tal, aquí al recte, és molt fotut.
Sí?
És molt fotut, perquè has d'estar ben recuperat, perquè si, i així tot, has de tenir la precaució, perquè quan vas corrent, vas bé, i toques la pilota, la toques bé, però en el moment que impactes fort, tu no saps com respon la cama, el múscul aquest. Per tant, jo sé de jugadors, d'alguns companys, que han passat per això i que s'han tingut que operar, perquè han estat 2 mesos recuperant, després 3 mesos, però surts, ai, no sé què, no, tal, pum, un altre cop, pum. No, Sergi Roberto no sé què va tenir. Però va tenir també una lesió...
Sí, el mateix, i va passar pel quiròfan.
Mira, veus.
En qualsevol cas, estem parlant d'un nano molt i molt jove.
Sap greu, va plorar, sap greu, sí.
No, i per tant, escolta, el que és una molt mala notícia pel club, però, escolta, des d'un punt de vista egoista del jugador, amb aquesta edat el que té que fer ara és fer les coses bé... Si s'ha d'operar, que s'operi. Si es té que estar un mes, dos, tres...
Si s'ha de perdre l'Eurocopa amb Espanya, que
se la perdi. Però aquest noi, per l'edat que té i per tot, té que fer el que tingui que fer. I
crec recordar que Messi tenia molts problemes musculars.
Al principi, sí.
Al principi va tenir molts problemes musculars.
Però no del recte, no del recte anterior.
Era al darrere, la part posterior.
Era els isquios, és diferent,
però igual és més perillós l'isquio si és la part de dalt.
No.
Com? Si t'agafa la part del tendó, la part de dalt, mare.
Però aquest no tenia això.
No, però vull dir que tenia molts problemes musculars. Sí. I van fer prevenció i tal, i no es va tornar a lesionar, pràcticament.
No, per això et dic que allà que... Hòstia, amb tota l'estructura que té el club, hòstia, han de fer una feina exhaustiva, segur, mirar, i s'ha de solventar, perquè, hòstia, és que és molt jove el Pedri, no pot ser que...
I tu creus que no l'haurien fet aquest ara?
No, segur que sí, però ara és una altra oportunitat, vull dir, hauran de tornar-ho a fer, han de tornar a analitzar, i potser mirar altres variants que no sé, no ho sé. Però han de trobar una solució, perquè aquest nano...
Perdoneu, en el cas de Sergi Roberto, deixeu-me puntualitzar que era el recte femoral el que es va operar el 2021 a Finlàndia.
Bé, en qualsevol cas veurem què diuen les proves, no? Perquè tampoc som experts mèdics en això, però tot porta, no? Tot sembla indicar que s'ha tornat a fer mal en aquesta zona, que és el xut de la cama dreta, i que, per tant, si ja va haver-hi el debat en el seu moment de la recaiguda de si es passava pel quiròfan o no i es va optar per un tractament més conservador, suposo que aquest debat es tornarà a obrir un cop es confirmi...
Que va estar 2 mesos, ara...
Bueno, a principi d'aquesta temporada es va lesionar el 24 d'agost i va tornar al novembre a Noeta, i després va tenir la recaiguda abans del partit contra l'Almeria el 20 de desembre, i va reaparèixer a la semifinal contra Osasuna a la Supercopa d'Espanya, i aquí va retallar terminis perquè ens l'havien descartat per la Supercopa d'Espanya, i en aquesta recaiguda, que no es va batejar com a recaiguda, va ser la mateixa cama, i el club no va poder informar de què tenia exactament, perquè hi ha hagut una mica d'estira i arronses. Això ja ho hem anat explicant a RAC1, entre l'entorn de Pedri i també els serveis mèdics del Barça, perquè hi ha hagut coses que no han acabat d'agradar dels uns i dels altres. Ja sabeu com funcionen aquestes coses, i en aquesta última lesió que va tenir Pedri no es va informar exactament de què tenia afectat. Va ser una mica tot plegat misteriós, però sí que sabem que era la mateixa cuixa.
Bé, a veure si demà tenim més novetats sobre aquestes dues lesions. Marta, gràcies.
Bona nit, que
vinga,
vagi bé.
Adéu-siau, bona nit. 20 minuts passen de la mitjanit. Fem una pausa i ara seguim, eh? Ara us pregunto si ha pogut afectar mentalment o no el Barça aquestes dues lesions pràcticament consecutives a la primera part, i també pararem, ara ho deia el Roger, Vitor Roque, ni un minut avui, no? El Barça necessitava gols per guanyar. I Xavi ha vist la cinquena groga com a entrenador a la Lliga aquesta temporada. Són ja 21 grogues com a entrenador del Barça. També en parlarem un moment.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas del teu instint i aconsegueix el Ford Kuga. L'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. Xarxa Ford de Catalunya.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalmente fins a casa.
Valdiri, Valdiri, on ets?
Al quilòmetre 710.
Que t'has quedat tirat?
No, al contrari. Estic comprant un cotxe al nou centre de vehicles d'ocasió. Quilòmetre 710. Tenen una àmplia gamma de cotxes d'ocasió, seminous, quilòmetre zero, en perfecte estat. I amb la garantia i servei Honda i Hyundai. Entra al web km710.com i segur que trobaràs el cotxe que busques.
Ei, qui avisa no és traïdor. Si estàs escoltant aquest anunci dempeus, millor que seguis. Aquest mes, si compres un SH125 i contractes Onda Plus, tens 5 anys de garantia, Onda Mapi, immatriculació i assegurança tercers el primer any, gratis. Informa't d'aquesta promoció i de la nova Onda SH125 a la xarxa oficial de concessionaris Onda de la província de Barcelona.
Busques una furgoneta per treballar, per camperitzar? Amb moltes places. A M10 Selection en tenim de tot tipus i de totes les mides. L1HQ, L2HQ, L2H2, L3H2, L3H3. Per això som els de les furgos. Vine a veure'ns a la carretera nacional 2, número 17 de Fornells de la Selva, a la zona dels concessionaris. O bé, entra a la nostra web, m10selection.com.
¿Has visto la nueva Ford Courier?
Es el vehículo comercial más pequeño que puede cargar hasta 2 europalets.
Amb la máxima cualificación Platinum, els premis Euro NCAP a la seguretat.
Y ojo al dato, sistema de conectividad con pantalla de 8 pulgadas.
La petita gran joia dels vehicles comercials de Ford és la nova Ford Courier, amb entrega immediata i 4 anys de garantia. Vehicles comercials Ford, a la xarxa de concessionaris de Catalunya.
Eso es todo desde las gaunas. Saludos cordiales.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
RAC 1. Time after time we sway like feathers in the wind, they say they are. Tu diràs amb Aleix Pariser.
I també amb l'Àngel Pich Alonso, el Jordi Roura, el Dani Solsona i el Roger Saperes. A veure, mentalment creieu que pot haver afectat d'alguna manera l'equip? Veure que marxen De Jong i Pedri en uns minuts, que Fermín no ha tingut avui el seu millor dia... No sé. Creus que pot afectar o no? Després de tot el que ha passat aquesta temporada o no?
En generals, jo crec que no. Jo crec que si és una lesió de gravetat, com li va passar, per exemple, a Diakabí, pot tenir cert impacte amb els companys.
Ara parlarem d'això, ja.
Però per una lesió muscular entenc que no... No ha d'afectar la resta dels companys.
Jo crec que no. Jo crec que els jugadors comencen a pensar, dic, hòstia, ai, 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 el partit de veu, no? Perquè no ens enganyem, tothom és conscient de la importància que tenen aquests jugadors, no? Més enllà d'això tampoc crec que... Però òbviament veuen que el partit... Hòstia, que es va merdant. Tu quan et vas lesionar un jugador dos, hòstia, el partit... Tu ets conscient que es va complicar,
que
no?
Que es para, s'atura el joc.
Més enllà de les repercussions que pugui tindre després d'aquestes lesions, que després en fred, potser sí, però durant el partit, el que veus és que se te va complicant. Que aquesta és la realitat.
No, més, jo estic amb el tema del València, de Diakabí, sí que en uns moments, en uns minuts, al principi, estàs fotut perquè, vam veure, no van enfocar com, almenys jo no he vist imatges, i això va estar molt bé, de com es va produir, amb bones imatges, però veies la cara d'alguns jugadors posant-se la mà a la cara i et vas espantar.
Sí, és una luxació... Sí. No. És molt antinatural el, com, no, no, quede, no, no. Com sí. Quede el genoll. I, clar.
Fa fredar, eh?
Jo no vaig ni...
Jo no vaig voler veure?
No. Jo quan vaig veure que tal, no sé què, que repetien, dic, no, escolta, i mai aquestes coses...
Ella avui ha fet un comunicat a les xarxes, és de fa unes hores, dia que vi. Quiero daros las gracias a todos por los muchos mensajes de apoyo que recibí ayer después del partido contra el Real Madrid. Me toca mucho, ¿no? De corazón, me toca los mensajes y me da fuerza durante esta experiencia. Me gustaría agradecer especialmente a mi club, así como a todo el personal de enfermería que me ha cuidado muy rápido en el hospital con amabilidad y compasión. Desafortunadamente, las lesiones son parte del juego y los deportes de alto nivel. La lucha será muy larga, digo él, pero estoy listo para ello y haré todo lo posible para volver a los campos lo antes posible más fuerte. Diuen que pot estar un any de baixa.
Però que va, al final, jo no sé realment, jo pensava que eren els lligaments
És luxació al genoll dret. Luxació al genoll dret.
La luxació pot hi haver rotura d'alguns nervis,
potser li han de refer, vés a saber, ja hauran d'obrir alguna cosa i no sé.
Si només és luxació i no té
hòstia, però si li queda, molt... que li queda al revés al genoll, que és una cosa que no hi he vist en la vida, jo això. Molt...
Que has vist les imatges?
Sí, home, sí, clar que he vist imatges i fotos.
No.
He vist fotografies ja que ja avui des d'una altra perspectiva que se li veu, que és una cosa antinatural, o sigui, se li queda el... que no, jo no ho havia vist mai.
A la sobre, Tchouaméni, que són ja, 90 que... quilos de pes.
Li queda al revés, el cos endavant i el genoll endarrere, és una cosa molt, sí, molt, molt bèstia, molt bèstia. Sí, sí.
Bueno.
Ah. D'això, Vitor Roque. És sorprenent, no?, que vingui al gener un davanter... que val, no ha demostrat ser potser, no sé, un davanter top ara mateix, perquè és molt jove, però ja sé que no li quedaven canvis a Xavi, però...
Tampoc estava demanant que fos titular avui, però de dir que en un partit que el tens així, que dius, hosti, no estem generant, no sé, jo dic, ni que sigui per intentar-ho, tens un davanter a la banqueta, no sé.
Bueno, suposo que no...
Em sorprèn que no entri o que el veiem tan poc, no sé.
Potser home, està clar que ell no el considera com una primera opció, perquè malgrat que les lesions li han condicionat les finestres de canvis, que és evident, però ho podia haver-ho fet. Yeah. I, hòstia, doncs el mestre que ha considerat que ha altres opcions i no l'ha posat, no? Jo crec que no el considera primera opció. Si no ho hagués posat, no, malgrat està condicionat, per...
El va fer jugar de titular un partit.
A Vigo.
A Vigo, però poca cosa més. No estic amb el Jordi, no... No el considera, no el veu, no... Jo crec que no sap, segur que sí que sap, però a on posar-lo? A quina ubicació? Banda esquerra, clar, si hi ha Lewandowski, no puc treure Lewandowski, a no ser que el resultat sigui un resultat favorable, gran, dius, bueno, ara canvio Lewandowski i el poso, banda esquerra s'ha d'adaptar, no sé, banda dreta... Jo crec que... està amb aquest dilema almenys aquesta temporada, veurem la temporada.
Però tot això hauríem de tenir, no? Una sí. mica... Dic, pensat sobretot a l'hora de fer la inversió que has fet per ell, no? Perquè és a dir, si és un jugador que t'arriba no sé, per 4 duros, doncs mira, però amb el que t'has gastat és com per pensar, hòstia, serà important i serà, no, ens pot ajudar
clar,
en això.
Però és que a lo millor és que ell no tenia ni idea. De què era Víctor Roque, sí. Fins que no li van dir, escolta, que anem a fitxar Víctor Roque, tal. Bueno, aleshores sí, haurà vist imatges i tal.
Però dic però, que clar, ja el que el Barça, tal com està, jo crec que ha de fer inversions molt pensades. Sí, que quan tu fitxis algú per aquestes quantitats és perquè sigui molt important, ja. Perquè si no dius, bueno, doncs potser prou de tirar de Marc Guiu.
Bueno, pot ser un jugador de futur, també.
Sí, no, és que no dic que sigui dolent.
Que pot ser, dic.
Però dic en el context, amb ell i amb qualsevol.
Vinícius, Rodrigo, van costar tant o més aquests quan eren molt jovens i en canvi ha estat una excel·lent inversió. A mi, més que Víctor Roque, em preocupa qui jugarà al centre del camp si no estan De Jong i Pedri, això és el que em preocupa.
I a la millor pot preocupar més si es queden amb Joao Fèlix.
Sí, ahir vam explicar dijous que segurament l'opció més probable pel fair play és una sessió, una segona sessió amb l'Atleti de Madrid, perquè ara mateix no podries fer el dispendi que s'hauria de fer per quedar-te'l. Aquesta és l'altra. Què passarà ja contra el Mallorca, evidentment, no? Per seguir sumant a la Lliga i tancar aquestes quatre primeres posicions.
Contra el Nàpols.
I després contra el Nàpols. Què passarà? Perquè què tens? Gundogan, Christensen, i aquí et falta o Sergi Roberto, o Fermín, o Oriol Romeu.
És que precisament el Mallorca jo crec que és el primer banc de proves per veure exactament quina solució optes o què és el que vols, no? Aquí havíem parlat a vegades de us ho recordeu que a vegades parlàvem, hòstia, pues, seria convenient intentar recuperar a l'Oriol, perquè, hòstia, però això és molt llarg, perquè tal, no sé, bueno, pues, clar, ara no aviam, home, el Xavi és el que es veu cada dia i sabrà com està això, no? Però ara és complicat omplir aquestes zones.
La Marta explicava avui al Barça jugar a RAC1 durant la transmissió que no pot jugar més de mitja hora.
No.
Que per la situació del seu genoll no pot jugar més de mitja hora.
Té afectat una mica el cartílag i li fa molt mal en un dels genolls i no pot jugar més de mitja hora perquè es ressenteix, té molt dolor.
Ah, així no, està, no és decisió Romeu. De l'entrenador que no jugui.
No? Hi ha un component físic i d'aquesta molèstia que el jugador no t'aguanta el que se suposa una despesa física d'un partit de 90 minuts, que l'ha anat afectant i l'ha anat molestant durant tota la temporada. Per cert, m'escriu la Marta Ramon que a falta de proves, us ho dic perquè ho hem estat discutint sobre Pedri, a falta de proves, Pedri no apunta a quiròfan. A hores d'ara, 12:45 de la matinada, pel que sabem, a manca de proves que confirmin l'abast de la lesió, de moment no apunta a quiròfan i per tant no es perdria el que queda de temporada. Potser podríem tornar a veure Pedri en el tram final de la temporada, o d'aquí a unes setmanes, o d'aquí el que ens digui el comunicat, perquè això sí que no ho sabem, el termini de recuperació. Però a manca de proves, insisteixo, pel que sabem ara, m'escriu la Marta Ramon, no apunta a quiròfan. Què?
No, al mig del camp, que deies, del camp contra el Nàpols.
Tu què faries, sí, contra el Nàpols?
El que faria jo, sí. Segur que no farà Xavi. I Xavi és el que mana.
A dispara, Solsona.
No, però ja m'ha... Ja has dit el d'Oriol Romeu, però jo, per assegurar una mica, Oriol Romeu, Christiansen i Gundogan, Joao Félix, Lamin, Lewandowski, me'n falta un, no? O me'n sobra?
No, ja està.
No, a lo millor posaria Rafinha.
Si jugues amb els quatre aquests,
Rafinha i Gundogan.
D'interiors?
D'interiors. Lamin per la...
I Joao Félix a la
dreta?
També.
No, Joao Félix ja no, perquè ja no... Si poso a Oriol Romeu. Si no poses a Oriol Romeu i has de sortir a guanyar, doncs sí. Pues Christiansen, Rafinha, Gundogan, Joao Félix, Lamin i Lewandowski.
Jo posaria Fermín, encara que avui no ha estat bé, jo posaria Fermín per pressió, per físic.
Centrem el camp amb Christiansen i Oriol.
Christensen, Gundogan i Fermín, jo posaria allà dalt, Joao Félix...
Jo una mica, en consonància amb el que diu l'Àngel, més enllà dels noms, que escolta, per això està l'entrenador i es dirà, el que hi ha que tindre en compte és com fem o com s'inicia la sortida de pilota, que fins ara el Frankie era el que ho feia, quan no ha estat el Frankie al final era el Gundogan,
com avui,
però sí. Si tu vols el Gundogan més a prop de porteria, que aquest és el dilema, o si el fos més amunt, qui és que et garantitza una mica la sortida de pilota? I aquest és el gran dilema, és el que té que decidir quin jugador es posa per garantir una mica aquesta pilota pues i tindre una certa eficàcia en l'últim passe.
El perfil és Sergi Roberto o Fermín, no? Seria una mica el perfil.
Bueno, o Gundogan, sí. Però el perds amb aquesta situació que estava jugant bé, no?
La teoria de la Marta, una mica.
Clar, exactament. I això és el que el Xavi, que és el que els coneix, el que té que decidir, ho sap.
Però llavors, assegura el doble pivot.
Si tu poses Gundogan i Christensen de doble pivot, Fermín et pot tenir arribada a dalt. Fermín i Joao Félix et poden tenir arribada.
Sí, però jo crec que...
I desgast físic, joventut, no? Jo faria això.
Jo crec que un dels jugadors que t'estava... No, a mi m'havia agradat el canvi de veure Gundogan més a prop de l'àrea i si el Barça ja té aquests problemes al davant amb Gundogan jugant més a prop de l'àrea sense... Hosti, crec que encara pot ser una mica preocupant, eh?
Hola, Joan Camí.
Bona nit.
Què tal, bona nit. S'ha estat mirant el Nàpols Juve. Ara que parlem del mig del camp del Barça, aquest Nàpols està millor que fa unes setmanes?
Sí, tampoc és un Nàpols espectacular, però està passant el que sol passar o el que els clubs intenten fer quan fan un canvi a la banqueta, no? Que és capgirar la dinàmica, ho ha aconseguit, encara no han perdut, un empat, dues victòries, avui contra la Juventus, segona classificada de la Sèrie A, una molt bona Juventus, ha patit molt el Nàpols, però ha guanyat, i el més important, més enllà de recuperar els resultats, la bona dinàmica, és recuperar els dos grans jugadors que té el Nàpols, Barakskelia i Osimhen, que aquest any no estan rendint de la mateixa manera que l'any passat. Era molt difícil que repetissin els mateixos números de la temporada passada, i és un equip que depèn molt d'aquestes dues individualitats, especialment en atac, i de moment sembla, doncs, que estan encertats de cara a porteria, I bé, no és un Nàpols espectacular, repetim, però de moment no han perdut des de l'arribada del nou tècnic, i això ja sabem que moltes vegades ajuda que els futbolistes, doncs, recuperin la confiança, s'atreveixin més, es treuen la pressió de sobre. Ja són setens, ja tenen més a prop la classificació europea, no la Lliga de Campions, si la Conference. Bé, doncs ha canviat una mica la pel·lícula respecte a fa un mes, on el Nàpols era un desastre.
Veient les baixes de Pedri i de Jong, ara mateix el Nàpols, no? Vull dir que és igual a més eliminatòria, no? Potser veuries el Barça una mica més favorit, no? Jugant a casa després de l'1-1 de l'anada, jo crec que això igual a bastant més eliminatòria.
Sí,
no?
Perquè són dues peces importants, evidentment. També s'ha lesionat Rahmani, un dels centrals del Nàpols, ha demanat el canvi, veurem si arriba o no, quin és l'abast de la lesió, si només són molèsties, però tenint en compte aquestes dues baixes del Barça, evidentment que s'iguala. No només per les individualitats, que també, sinó per com arriba el Nàpols, que doncs, la sensació és una altra.
Ha canviat molt futbolísticament? No. Allò que dèiem que era un purista del 4-3-3, està jugant així?
Sí, manté l'estructura, sí, el 4-3-3, però els dona bastanta llibertat als futbolistes. No és un moment ara tampoc de... És a dir, tampoc estem veient un Nàpols, que això moltes vegades passa, no? Quan hi ha un canvi a la banqueta d'un equip que no va bé, que prioritzi l'aspecte defensiu, no? Doncs canviem el sistema, defensem molt a prop de la porteria, prioritat no encaixar, i si a dalt doncs, podem encaixar algunes, ja ho farem. No, els dona bastanta llibertat i no deixa de ser un equip que, és que l'any passat jugaven molt bé a futbol.
Sí.
És a dir,
és
difícil repetir-ho, però un 70-80% haurien de poder arribar a aquesta versió, i són jugadors doncs, amb qualitat tècnica, amb capacitat per sortir des del darrere, que volen i poden ser protagonistes, poden anar a l'espai, però és qüestió de confiança i de moment ho estan aconseguint.
Però Baraschelia juga per l'esquerra, Politano per la dreta, i Osimhen, així l'estructura...
Sí, 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 sí. Però hi ha molt intercanvi de posicions, els migcampistes també tenen força rival, els laterals que s'incorporen bé. No, res espectacular, i tampoc és un Nàpols que... vaja, que ara de cop tingui certes garanties de poder guanyar tot el que li queda i vull dir que segueix havent-hi dubtes, però moltes vegades quan la pilota entra ja sabem que la pel·lícula canvia.
El migcampista de més qualitat no juga Champions, que és Zielinski.
Cert, que no està inscrit. Sí, sí, sí.
Perquè té signat un contracte amb l'Inter, de cara a la propera
temporada. Amb l'Inter i...
Di Laurentiis va dir, està aquí. Sí, està aquí. Juguen divendres els dos, eh? Vull dir, tindran els mateixos dies per preparar el partit d'aquí a 9 dies. Per tant, aquest divendres, Barça-Mallorca i Nàpols-Torino, que també juguen a casa els dos, eh? El Nàpols torna a jugar a casa. Avui ha guanyat a casa la Juve i torna a jugar a casa. Bé. Joan, gràcies per l'anàlisi, ja n'anirem parlant, queden 9 dies.
Bona nit.
Gràcies. 30 segons i parlarem un moment del que va passar ahir al final del partit de Mestalla i trucarem al Miquel Agut a Mallorca, que tampoc ha tingut avui una bona tarda.
RAC 1. Tot el contingut de RAC1 també a les xarxes socials.
Vídeos i històries exclusives.
Notícies.
Entrevistes.
Reportatges.
Descobriu com és la ràdio per dins.
Twitter, RAC1, Instagram i TikTok.
RAC1 oficial.
RAC1.
Seguiu-nos.
Tots som 1. RAC1. Tots som 1. I do the same thing. I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay. Tu diràs, amb Aleix Pariser. I get drunk, wake up, I'm wasted still. I realize the time that I wasted. I feel like you can't feel the way I feel. I'll be fucked up if you can't be right.
Manzano es diu que es pica el corna i s'acaba. Modric, la rebatà Vinícius, la pilota que encara és viva l'ha d'agafar algú del València. Diu Gil Manzano, ara sí, que s'acaba o no, la rebatà Bellingham, gol! Gol de Bellingham o final? Gol de Bellingham o final? Ha marcat el Madrid, reclamen el gol, però final. Final del partit. Ha xiulat el final i el gol no val. I expulsions. Li estan dient de tot i comença a expulsar gent.
Pita o no pita el colegiado?
¿Qué hace?
El centro al área.
No.
Ay, madre mía, la que ha liado Gil Manzano.
Sí, sí.
No. La que ha liado Gil Manzano.
Se ha dado la vuelta.
La ha liado Gil Manzano. Pero madre, es que mía, yo no entiendo lo que acaba de hacer el colegiado, perdónenme. Primero les explica a todos que no hay más que el centro con el remate. Cuando eso no pasa, deja seguir la jugada sin pitar, o por lo menos sin que los colegas...
És esperpèntic el que va passar ahir a Mestalla. En parlarem, segurament, durant setmanes i setmanes d'aquest final de partit que va ser la Gil Manzano. La meva opinió, molt ràpida, és que l'àrbitre es va complicar la vida ell solet, perquè havia avisat que era centrada al córner, si havia rematat de gol, gol, i si havia refús del qui fos, s'acabava el partit. És que si hagués xiulat, llavors, ja està. No, és que ningú li hagués dit res, perquè el tio havia avisat. És que ningú hauria pogut reclamar-li absolutament res. Jo entenc l'emprenyada dels jugadors del Madrid, perquè si això li passa al Barça, no ho haguéssim entès, ens haguéssim emprenyat tots plegats com una mona. Dit això, Gil Manzano va xiular just quan Brahim s'entrava, i per tant, quan xiula, ell no sap si aquella pilota anirà ben dirigida, si Bellingham la rematarà i la fotrà dintre. Per tant, fa ràbia, és una errada clamorosa d'un àrbitre internacional com Gil Manzano, però escolta, no és gol, vull dir, ja està, les coses com siguin, vull dir que es poden emprenyar el que vulguin, però el gol no val perquè ha xiulat abans de que la pilota entri a porteria, de fet ha xiulat mentre la pilota està volant. Que va cometre una errada? Sí. I que ell sol s'ha fotut aquí en un problema gros perquè ara se'n parlarà, es criticarà i semblarà que hi ha una conxorxa arbitral i Negreira tornarà a sortir a Madrid Televisión i és que clar, això es farà encara molt més gros i estan ajudant el Barça, vull dir, clar, ajudarà el relat des de Madrid o des de Madrid Televisión, però que no és gol, ja està, que em sap molt de greu, però el Madrid ahir va empatar, malauradament, tot i que l'error és molt gros i se'l complica ell sol al partit. És una cosa molt grossa, és que és molt gros. Sí, sí. Jo ho estava veient a casa a les 11 de la nit i pensava, no m'ho crec. No m'ho crec.
Quina traca.
No m'ho crec, no m'ho crec, gent. Però és que mira, per exemple, avui he vist, a la primera part, Gil Manzano xiula al descans quan un jugador del València està entrant a l'àrea del Madrid. I xiula al descans i els jugadors del València se'l mengen dient, però què fas? Deixa acabar la jugada. O sigui, ja tenia un precedent en el mateix partit. Però és que hi ha l'exemple del Valladolid-Sevilla de la temporada passada, al descans al Valladolid, hi ha un refús d'un córner, un tio des de fora de l'àrea fot un cacau espectacular.
Escudero.
Gol, que el Valladolid estava jugant no baixar a segona. Marca, i l'àrbitre diu, no, jo he xiulat just quan tu xutaves al descans.
Jo tinc la sensació...
I va acabar baixant a segona al Valladolid.
Jo tinc la sensació que ell ho explica bé, diu, no, escolta, quan tirem el córner, a la següent jugada pitaré. Sí. Jo tinc la sensació, i el tio diu, tira el córner, no passa res, fa un rebus, diu, va, deixaré...
Pues que,
I veu, jo crec que ell veu que se li va emmerdant.
Sí.
Que va allà i que... Ai, i pip, pip, de collons i foten gol.
Sí, no.
I s'aixina i gol. I ell crec que ell mateix diu... Ell mateix diu... Hòstia, la que ha liat. Jo crec que ell mateix ha vist que...
Però fixa la seqüència.
Al final pito perquè està passant el que m'imaginava.
Exactament, podia acabar dins. Em fotran gol. Ai. I crec que... Ai. I se li va anar complicant.
Fixa la seqüència. Fixa la seqüència. Tu el mires quan refusa el porter del València... Ell es fot el xiulet a la boca i diu, he de xiular. I llavors, a veure com va la jugada.
Sí, deixem una mica més, va.
Baixa la mà i llavors diu, hòstia, que sentes, no xiulo.
I pita i foten gol. Aquesta és la sensació.
Que no digui el Madrid que m'he deixat una mica més. Hòstia, si el foten i el València em dirà que no és el que havia dit.
Per mi hauria estat pitjor que, havent avisat que xiulava al final, hagués deixat la jugada sencera. Per mi hauria estat pitjor.
Si no pita...
Si no pita, el gol hauria estat legal.
Escolta,
però
és tremendo, perquè això ens passa aquí i no veig...
No,
el primer que ha de fer l'àrbitre és no dir el que pitarà i quan ho pitarà.
Clar.
No té cap obligació de dir-li als jugadors, és l'última jugada. No. Jo quan sigui el minut,
exactament,
jo pitaré i ja està. No tinc que dir, última jugada.
Bueno, però això és igual que els corners, que van allà a avisar, oye, no os cojáis, que si no pitaré.
Clar.
No, bueno, tu no digues res. Bueno,
mira, saps què he trobat avui? És que n'hi ha molts d'exemples al llarg de la història. Ara li ha tocat al Madrid i ens sentirem a parlar molt. He recuperat de Barça TV, de l'antiga i nostrada Barça TV, un clàssic al Bernabéu de principis de segle. Temporada 2000-2001, al Bernabéu, no sé si la recordeu, va passar això, mira, al Santiago Bernabéu.
És Rivaldo, continua Rivaldo, deixa per Alfonso Pérez a la frontal de l'àrea, busca la central, hi ha un rebó, la pilota per Rivaldo, xut de Rivaldo, i el gol! Que anula l'àrbitre i encara ens farà un temps perquè... Últim minut de partit, a gol de Rivaldo, i encara ens preguntem per què l'ha anul·lat. Final del partit, cau de tot a la gespa del Bernabéu, Les protestes de jugadors al Barça, los Santos Omar, que anula un gol de manera incomprensible.
Los Santos Omar,
aquest partit...
Hi havia un fora de joc posicional, d'alguns jugadors del Barça, en el xut de Rivaldo. Però...
En aquest partit va Guardiola dir-li los Santos Omar, estàs jugant amb els sentiments d'un poble.
Sí, ho recordo.
Sí, sí.
Recordo.
I Gaspar a la llotja li pregunten i diu, ens han fotut la cartera. Avui ens han fotut la cartera.
2000-2001 ja passaven coses rares, que Rivaldo xuta marca i hi ha un fora de joc posicional, jo no sé si el va anul·lar per fora de joc posicional o no, però va xugar al final després, i va dir que no era gol, i va quedar 2-2 al partit. El Barça hauria guanyat 2-3.
Sí, sí. És raro que...
Els tres havien estat de...
Amb aquest gol.
Hauria estat hat-trick,
sí,
de Rivaldo.
Sí, sí, sí. És raro que el senyor Gaspar estigués al camp, perquè normalment se'n va al lavabo, sí, sí, els darrers minuts.
Bé,
Era un dir,
això d'aquest camp. 2-2, Vinicius... Bé, és igual, ja està, ja en parlarem.
Bona no... reacció,
D'aquí.
Mira que la primera part a València va estar, els va apretar, sí, els va pressionar. Sí. I escolta, juga amb quatre nanos, com aquell que ha dit. Té molt de mèrit, el que està fent Baraja.
I el Madrid, el veus, sí, que... El Madrid el veus, el Madrid el veus que... Sí, això té mèrit, però el Madrid el veus que t'agafen la pilota de mig del camp endavant.
Primera part, no? La segona... Bueno,
però que tenen arguments. Vull dir, ara mateix... Si el Barça avui hagués guanyat, potser ens hauríem il·lusionat una mica, però ara mateix el Madrid, no? Està allà anys.
Per mi està molt lluny.
Sí, eh? I té la lliga, sí, sí, té la lliga guanyada. Vull dir, només la pot perdre el Madrid si continua fent el préssec deixant-se punts, que s'ha deixat punts últimament a Vallecas, a Mestalla... A veure què passa les pròximes jornades, que en queden 11. Anem a Girona? Al Girona, vull dir? Vinga, a veure. Avui a Mallorca ha passat això.
Compte Mallorca, pilota, solta la rematada, gol! Gol de Copete! El xut des de la frontal, Buturut, la pilota solta i l'afició del Mallorca que celebra el gol de l'equip local, perquè després del xut hi ha hagut un rebot, ha quedat la pilota solta a l'interior de l'àrea i Copete sol amb la defensa desubicada ha controlat la pilota i amb el peu esquerre a prop de la frontal de la petita.
Amb aquest gol el Mallorca de Javier Aguirre, recent finalista de Copa, ha acabat guanyant el Girona. El Girona porta una victòria a les últimes 5 jornades, Una victòria a les últimes 5 jornades. I tot i això continua segon i amb 9 punts de marge sobre el cinquè, que és el seu gran objectiu, entrar a Champions. Mallorca, hola, Miquel Agut, bona nit.
Bona nit, del copazo al copete, Mallorca.
Del copazo al copete, sí senyor, ben trobat. Són mans per vosaltres o no? Dani, Jordi, Àngel, el gol de Mallorca.
És que jo no he vist no sé quantes repeticions i no acabo de veure, sí.
No, és difícil, I fins i tot hi ha un moment que sembla que és el jugador de darrere el que toca.
Jo crec que és el jugador de darrere que la toca amb el braç. A mi em dóna la sensació, és molt difícil. No queda clar, no?
Pues mira, si no queda clar, és que el VAR no podria entrar-hi. Perquè ha de ser meridiana perquè entri el VAR, no? Vull dir que... No sé, Miquel, com estàs tu ara que ha passat unes hores?
No, jo, a veure, és una jugada dubtosa... però per mi és un gol polèmic que no és clar perquè hi ha hagut una repetició amb lupa que hem vist a la cabina i que és la que em fa l'efecte que s'ha entès com a definitiva a l'hora de decidir si era gol o no era gol, i a mi em sembla que la toca amb la mà, però vaja, amb aquella mateixa repetició l'estudi en Puig i en Molló deien que no ho semblava mal, o sigui que al final jo crec que si el Girona ha perdut no és perquè hi hagi hagut un gol més o menys just o més o menys injust, tampoc no és una jugada clamorosa, podria haver acabat d'una altra manera, és cert, però el Girona ha perdut sobretot perquè ha fet una mala primera part i després li ha faltat ser un punt més ambiciós o més punyent a dalt per intentar crear alguna ocasió clara de perill, perquè clara, jo t'arribaria a dir que cap, a cert pseudo-ocasions, potser sí, però clara, jo diria que cap.
No, mal menor per això, la jornada pel Girona, perquè la Lliga, evidentment, el Girona sempre ha dit que no era el seu objectiu principal, no? Avui es podia haver costat 4 punts del Madrid, però tampoc és el seu objectiu principal, i l'únic que t'ha fet l'Atlètic de Bilbao és retallar-te un punt, no? De 10 punts de distància, ara està a 9 punts, quedant a 33, vull dir que és un mal menor pel Girona. I què s'ha dit després del partit, Miquel?
Mira, Mitchell no ha volgut entrar gaire en el cas de la jugada del gol, perquè a més deia que li havien dit els qui havien vist la jugada a la banqueta que eren mans clares i estaven convençuts que l'anul·larien, però que ell no l'ha vista personalment i que, per tant, no es volia mullar. I segons ell, el resultat d'avui és injust, perquè creu que el seu equip havia fet mèrits, com a mínim, per no sortir perdent de l'estadi mallorquí.
Tengo la sensación de que no ha habido una superioridad en ninguno de los dos equipos como para que uno se lleve un premio de 3 puntos y el otro de ninguno. Pero esto es el fútbol, ellos han acertado, nosotros no.
Avui un Mitchell que m'ha semblat que tenia un to més baix del que és habitual en ell, sobretot en el postpartit, perquè el prepartit, com que no hi ha futbol, és a dir, tot són locubracions, ell no s'hi sent tan còmode o no diu coses tan interessants com el postpartit, en què llavors sí que dissecciona de manera magistral tot sovint el que ha passat sobre el terreny de joc. Avui l'he vist amb un perfil una mica més baix, com si tingués ganes d'acabar la roda de premsa, i o s'estigués mossegant la llengua per no dir el que pensava del que havia vist al terreny de joc, o com si estigués... no sé si un punt desmoralitzat, però he tingut aquesta sensació amb ell per primera vegada la temporada. I per això avui val més la pena escoltar Eric, que crec que ha llançat un missatge clar i català, un missatge prou ambiciós a la zona mixta.
Jo crec que ens ha costat una mica competir amb els rivals. Crec que avui, sobretot la primera part, veníem del partit de Copa, no? Ja sabíem el que ens plantejaríem, i crec que en aquest aspecte, doncs, és una cosa que hem de millorar, perquè al final estem lluitant per entrar a la Champions League, no estem lluitant per entrar a qualsevol lloc, i crec que l'equip en això, doncs, ha de fer un pas endavant, perquè al final, si volem estar allà dalt, és el que ens podem trobar, no?, l'any que ve.
Clar, i quan l'Eric parla de fer un pas endavant, de tenir més competitivitat, exactament a què es refereix?
Pots estar en quatre posicions, òbviament que ens agradaria entrar el més a dalt possible, perquè crec que per mèrits de l'equip, doncs, ho mereixem, però bueno, al final el futbol són coses de resultats. Crec que ara parem partits molt importants, començant per l'Osasuna, juguem a casa, crec que s'ha de notar, no?, amb la nostra afició, i fer-nos forts allà, i a partir d'aquí, doncs, començar a tornar a la dinàmica positiva.
Ha trobat a faltar una mica més de motivació en l'equip, com si hi hagués potser un punt de conformisme. És el que es desprèn del que ha dit Eric avui a la zona mixta de l'estadi del Mallorca.
Girona-Osasuna, dissabte que ve a les 9. L'Osasuna que demà tanca la jornada. Demà hi ha un Osasuna a la Ves, que és l'últim partit d'aquesta jornada. Juga en dilluns l'Osasuna i dissabte visitarà Montilivi. Montilivi, que està sent un fortí aquesta temporada. A veure si el Girona ho continua aconseguint. Avui m'ha cridat l'atenció el Mallorca, finalista de Copa, avui ha aconseguit la cinquena victòria en tota la Lliga. O sigui, fins avui només havia guanyat 4 partits al Mallorca. Tots, evidentment, per la mínima, i tots a casa, excepte un 0-1 a Balaïdos. Increïble, vull dir, és un equip que empata molt, vull dir, porta 12 empats,
És un rival incòmodo,
Sí,
hosti. Bueno, divendres visita Montjuïc,
Defensen bé, són agressius, no t'ho posaran fàcil.
No?
No.
O sigui, divendres al Barça ja a patir, també, un altre cop.
No, però a més hi creuen, Juguen amb això i no tenen cap problema, Juguen directes, tal, pum. Són molt perillosos amb estratègia. És un equip que s'hauran de vigilar moltíssim.
No, i a més a més fan 75 faltes per minut, però sí, com sí, que... No és cap excusa, perquè, vull dir, perquè van eliminar el Girona a la Copa merescudament. Per mi avui era un partit d'empat, però ningú no pot dir que sigui un resultat que no s'aguanta per enlloc, aquest 1-0, en cap cas, perquè el Mallorca està millor a la primera part. Però una mica tipus Reial Societat, allò que fan moltes faltes i paren molt el joc, i en alguns casos amb una certa contundència, i clar, això ja depèn de l'àrbitre, de si treu targetes o no, i atura una mica aquest camí, però és un equip que físicament és molt vigorós.
La Real Societat fa faltes, has dit?
No, que la Real Societat fa moltes faltes i el Mallorca va pel mateix camí.
Val.
Sí, vull dir, són equips que fan moltes faltes per tallar el ritme durant el partit, etcètera, etcètera. Són equips eminentment físics, més que no pas tècnics, i en el cas del Mallorca, com que tampoc no té la qualitat de la Real Societat, llavors encara intensifica més el capítol físic i les faltes. Però no sé, avui hi ha una falta a Dani Rodríguez que li ha costat la targeta groga a Mitchell per protestar-la sobre Savinho als últims minuts de la primera part, que és una puntada sense solta ni volta, que és targeta tot arreu, menys el cap de Hernández Maeso, però vaja, això ja aquí no hi podem entrar, no hi podem fer res.
Ells defensivament... És el de l'Almeria, del Madrid-Almeria, Hernández.
No, sí. Ells defensivament ho fan molt bé, i a més els dos centrals salten a marcar, van a apretar, i no deixen, fins que no deixa la pilota. L'únic que es queda és Raillo es queda, però dos, Copete i Valien, surten allà a apretar. Van fitxar Samu Costa, Morlanes i Darder.
Jo vaig començar a dir
que li estan trencant els esquemes a Javier Aguirre.
I mira, i no.
Sí, perquè no ha jugat.
Ja, però mira,
el Samu Costa sí, perquè s'ha convertit en un allòs.
A la final de Copa i amb 8 punts de marge sobre el descens.
Darder poc.
Darder poc. I Borlanes entra, també.
Divendres ho veurem, eh? Divendres a les 9.
I per cert, Aleix, Mascarell sancionat, perquè avui ha vist targeta groga, jugava ell de titular, però vaja, després ha entrat els últims minuts Samu Costa, que és aquell jugador que jugava a l'Almeria i que al camp de la Reial va salvar una doble ocasió de gol en el partit de Copa, aquella que potser va entrar, potser no, doncs aquell és ell, i aquest segurament serà el titular perquè Mascarell estarà sancionat.
Molt bé, Miquel, una abraçada, bon viatge de tornada.
Una ferrada.
Gràcies, adéu, Ferrat. Alot. Dani Solsona, Jordi Roura, Àngel Pizzi Alonso. Diumenge que ve, més. Diumenge que ve quedaran 48 hores pel Barça-Nàpols. Ja sabrem què haurà passat en el Barça-Mallorca. Hi haurà Lliga diumenge que ve? Més Lliga cara? Menys Lliga cara?
Contra qui juga el Madrid?
Madrid-Celta, diumenge. Girona-Osasuna i Barça-Mallorca, els tres a casa.
Jo crec que els números del Celta no corresponen realment al que està fent el Celta durant aquesta temporada. Va, ho dic en sèrio, eh?
Bueno, a veure què fan al Bernabéu. Per cert, Xavi no podrà ser a la banqueta el dia del Barça-Mallorca, que avui ha vist groga. D'això també en parlarem. Adéu, una abraçada. Gràcies. Ara tornem i rematem el Tu diràs d'avui. Adéu, adéu.
Adéu.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho. edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas del teu instint i aconsegueix el Ford Kuga. L'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. Xarxa Ford de Catalunya.
¿Que por qué soy un pluser? Porque exijo transparencia. Y en un clic puedo comprobar todas las revisiones del coche y el informe de tráfico al instante. En Ocasión Plus tienen un taller en cada centro para dar un servicio más cercano y directo. En Ocasión Plus aciertas seguro. Tienes 15 días o 1000 kilómetros de prueba. Ocasión
Plus. Vine a provar la nova Honda Hornet al teu concessionari oficial Honda i després prova d'oblidar-la. Spoiler, no podràs. Pel seu motor, agilitat, potència... Però tranquil, a Honda t'oferirem les millors condicions perquè sigui teva. Vine a provar la nova Honda Hornet a la xarxa oficial de concessionaris Honda de la província de Barcelona.
Busques una furgoneta per treballar, per camperitzar? Amb moltes places. A M10 Selection en tenim de tot tipus i de totes les mides. L1HQ, L2HQ, L2H2, L3H2, L3H3. Per això som els de les furgos. Vine a veure'ns a la carretera nacional 2, número 17 de Fornells de la Selva, a la zona dels concessionaris. O bé, entra a la nostra web, m10selection.com.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
Valdiri, Valdiri, on ets?
Al quilòmetre 710.
Que t'has quedat tirat?
No, al contrari. Estic comprant un cotxe al nou centre de vehicles d'ocasió. Quilòmetre 710. Tenen una àmplia gamma de cotxes d'ocasió, seminous, quilòmetre zero, en perfecte estat i amb la garantia i servei Honda i Hyundai. Entra al web km710.com i segur que trobaràs el cotxe que busques.
Arriba amb molta empenta la nova Ford Transit Custom, la furgoneta més venuda de Catalunya i d'Europa.
Ojo al dato, con cámara de visión trasera.
Disponible a versions híbrides endollables amb etiqueta zero.
De serie con conectividad total, freno de mano eléctrico y arranque sin llaves.
Amb entrega immediata i 4 anys de garantia. Nova Ford Transit Custom, una oficina sobre rodes. Vehicles comercials Ford, a la xarxa de concessionaris de Catalunya.
Eso es todo. Saludos cordiales.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Ja tens un nou concessionari oficial Jeep a l'Hospitalet de Llobregat i a Molins de Rei. Dimo Auto, molt a prop de tot i de tots. Dimo Auto t'ofereix àmplies instal·lacions on podràs veure, conèixer i provar tots els models Jeep. Dimo Auto, el teu nou concessionari oficial Jeep a l'Hospitalet i Molins. Dimoauto.com. Molt a prop de tot i de tots.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Recte final del Tu diràs d'avui, uns minuts de bàsquet amb el Dani Aguilar. Hola, Aguilar.
Hola, Aleix, bona nit.
Bona nit, amb un nom propi, el de Billy Hernán Gómez, que avui ha fet la millor valoració individual de tota la temporada de la Lliga CB en la pallissa del Barça contra el Saragossa.
Sí, ha pagat l'equip aragonès els plats trencats de la derrota a l'Eurolliga davant el Mònaco després de l'aturada. Va ser el redebut de Riqui, que avui no ha jugat, ha donat descans Grimau al del Masnou després que hagi disputat 3 partits en una setmana, 2 també amb la selecció. I avui ha vist com els seus companys passaven per sobre del Saragossa, sense cap història, un enfrontament que ha acabat, atenció, amb un més 41 per al Barça, 109-68, una dada que és tan impactant com els números de Billy Hernán Gómez. Després d'un gris partit davant el Mònaco, 23 punts, 14 rebots, 4 assistències i 8 faltes rebudes, 44 de valoració en menys de 21 minuts.
Es un jugador que me gusta mucho competir y bueno, me fui con malas sensaciones el otro día del último partido y estos días he trabajado mucho para poder ayudar al equipo y creo que han salido las cosas, así que bueno, un chute de confianza para mí y para seguir.